Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El papa Francesc ha obert fa pocs minuts el sínode de la sinodalitat, l'assemblea de bisbes de tot el món, on per primera vegada podran votar dones i laics. Una trobada que servirà per tractar temes com el celibat opcional, l'accés de la dona al diaconat, l'acolliment de divorciats o el col·lectiu LGTBQ+, a l'Església i fins i tot la creació d'un ministeri específic per la cura dels descartats. Ho ha fet en una missa on ha instat els participants a fugir d'una església rígida.
Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio.
Germans i germanes, poble sant de Déu, davant les dificultats i els reptes que ens esperen, la mirada benèvola i acollidora de Jesús ens impedeix caure en algunes temptacions perilloses, sobretot ser una església rígida.
Els treballs començaran aquesta tarda amb el document Instrumentum Laboris, fruit de les aportacions de les esglésies en el món que pateixen per les guerres, per les ferides dels abusos o que demanen reconèixer el paper de les dones i dels laics i renovar el llenguatge de l'església en diversos camps. Avancem amb més notícies perquè aquesta hora continua tallada la ronda litoral de Barcelona per l'incendi d'un cotxe a l'alçada de Bonpastor. La marxa està tallada en tots dos sentits de la B10 i es van acumulant retencions en totes dues direccions. Els bombers ja han aconseguit extingir les flames que sortien del cotxe, que ha quedat completament calcinat, i ara caldrà retirar aquest vehicle, fet que podria allargar l'interrupció de la circulació per la ronda litoral. Per tant, n'estarem molt pendents. I encara amb clau de mobilitat, Adif respon al govern i atribueix la majoria d'incidències a la xarxa de rodalies i de regionals a factors externs que ells diuen que no poden evitar. Ho ha explicat avui en declaracions a Ràdio Estel Daniel Martínez, que és el portaveu d'Adif, l'empresa que s'encarrega del manteniment de la infraestructura.
Des de fa anys, i fins i tot abans de la pandèmia, és que la principal causa o les principals causes o orígens de les incidències se situen en factors externs. Poden ser actes vandàlics, condicions climatològiques adverses i també arrollaments que també mereixen un episodi a part.
Malgrat això, Adif ha defensat la seva feina i ha assegurat també que a Catalunya s'estan reduint el temps en què se soluciona una incidència. I a Sabadell, en plena política, el Partit Socialista de Catalunya i Junts presentaran aquest dimecres l'acord per integrar els juntaires al govern municipal. Tot i gaudir de majoria absoluta amb 14 regidors dels 27 representats al ple, l'alcaldessa socialista Marta Ferrés opta per sumar l'executiu, qui va ser el principal soci de govern en el mandat 2019-2023. Primer amb Lourdes Ciuró i després, quan aquesta ja va ser nomenada consellera de Justícia, amb Lluís Matas. El diari de Sabadell avança que l'actual portaveu municipal de Junts seria anomenat sisè tinenta d'alcaldessa i l'acompanyarà la regidora Càtia Bota. Junts va obtenir dos regidors a les eleccions municipals, un menys que els que tenien el mandat anterior quan ja va assumir algunes tasques municipals sense ser part del govern. I una darrera informació abans dels esports. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut en menys de 24 hores 8 lladres de rellotges. Dilluns al vespre, a prop de la Rambla, la policia catalana va arrestar 6 homes per robar 2 rellotges a turistes. Un estava valorat en 40.000 euros i l'altre en 10.000. Els altres dos van ser detinguts ahir dimarts. A punt d'enfilar les 11:04, l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
En tenis, ara mateix hi ha en joc partits del Masters 1000 de Xangai. El tenista balear Jaume Munar s'ha imposat en el primer set per 6-2 contra el xinès Tergel i ara mateix hi ha en marxa el segon set de partit. Qui no ha tingut tanta sort en aquest torneig és el valencià Bernabé Zapata, que ha quedat eliminat amb 2 sets pel nord-americà Brandon Nakashima. Per cert, que avui al migdia, cap a quarts de dues, les dues, s'ha disputat en la final de l'ATP 500 de Pequín entre Daniel Medvedev, que va eliminar Zverev amb 2 sets, i Jannik Sinner, que va derrotar Carlos Alcaraz també en 2 sets. I aquest dimarts s'han disputat els primers partits de la segona jornada de la Champions de futbol. La Real Societat va guanyar 0-2 a casa al Salzburg. El Sevilla va empatar 2 als Països Baixos contra el PSV Eindhoven, i el Madrid va acabar guanyant el Nàpols per 2-3 en un partit que anava perdent. Avui juga el Barça contra el Porto a les 9 de la nit. I en handbol, el Barça s'emporta el duel català de la Lliga Sobal a casa del Granollers per 23 a 40. Aquest és el cinquè triomf dels Blaugrana, que continuen liderant la classificació amb 5 victòries i un empat. El Granollers, per la seva banda, és quart amb 6 punts.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí a una hora, a les 12 del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, Joan Trias entrevista Mar Ulldemolins, l'actriu interpreta una persona cega al Lector per Hores.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Nosaltres que continuem a la caravana. David Balaguer, que et torno a saludar o no?
Sí.
Sí, no?
Sí.
David Balaguer, bon dia.
Bon dia, com anem? Tot bé?
Sí, home, sí.
Com
no?
Va això?
Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com va, Núria?
Mira, aquí bé, estem.
Mira, avui us parlaré d'esperar. Esperar, que és una cosa que no sempre és agradable, però de vegades sí. Jo ara, per exemple, m'he quedat aquí, mentre vosaltres heu sortit a xerrar, a comentar la jugada, sí. Jo m'he quedat aquí a l'estudi, aquests 6 minuts esperant, i m'agrada esperar. Que arribi el meu torn, que arribi el meu moment, que arribi el moment de fer
la secció. T'agrada esperar?
M'agrada esperar,
a mi m'agrada esperar. Desespera.
Ah, però no, però saps per què et desespera? Perquè hi ha, esperar, hi ha dues bifurcacions.
Val.
Hi ha dues bifurcacions, hi ha dos camins. Esperar per una cosa que no t'agrada o que et causa angoixa i malestar, per exemple, a unes proves mèdiques, a la sala d'espera d'un metge, d'un dentista, sobretot.
Sí,
a la sala d'espera d'un dentista no ens agrada esperar.
Un sí o un no.
El què?
Un sí o un no.
Un sí o un no, exacte, sí, sí. Que pot anar relacionat amb coses de feina, amb coses d'amor, amb qualsevol cosa. Però després, per exemple, també amb el tema de les gestions administratives, que un dia en vam parlar aquí, esperar també és molt desagradable. Si estàs esperant la reparació d'alguna cosa de la llar que et dificulta la vida també, és horrorós.
Sí.
Allò que no et funciona bé, no em funciona, no ho sé, l'aigua calenta, l'escalfador s'ha espatllat.
Tenen,
i han de venir a reparar-te-li, no venen. I has d'esperar dos o tres dies.
I quan venen, quan tindrem arder la cuina? Entre una setmana i 4 mesos. Aquella espera...
Aquella espera, evidentment...
Amar.
Aquest seria el camí, la via dolenta de l'espera, la via fosca de l'espera.
A mi m'interessa saber quina és la bona.
Home, l'espera bona, doncs, són aquelles coses que t'il·lusionen i que
ansieges.
Les coses que estàs esperant... Atenció, que aquí ve una paraula de les que m'agraden. Tenia moltes ganes de fer-la servir algun dia. Les coses que esperes amb cobejança. Oh, com m'agrada aquesta paraula. Cobejança.
Com han dit això?
Cobejança.
Cobejança.
És real, aquesta paraula. Aquesta paraula és molt
ella,
bona.
Ella es diu David Balaguer Pompeu.
Ah.
Cobejar. El verb cobejar. I les coses que esperes amb cobejança, que podria ser un d'aquells esportistes que fa dies que no
em
fotem cap de nou a
l'alineació.
Apunta-la.
Cobejar
seria... Seria cobejança. Les coses que esperem amb cobejança.
Jo sé cobejança.
Cobejança.
És un brasiler. Clarament.
Ah, sí, jo el veia més un lituà.
Sí?
Cobejança. Sí, el veig més un d'aquests lituans.
No és amb K, eh?
Sí.
Cobejança.
O també podria ser que primer el nom fos Kobe.
Sí.
Kobe i Jansa el cognom. També podria... Apunta, el que m'agrada.
Cobejar...
Ara no recordo quins noms
bàsquet,
tenim,
també,
els vaig apuntar.
Ai, però aquest fa de porter de futbol, eh?
Sí?
Sí, sí, també.
Parada triomfal de cobejança.
Val.
Ei, jo no em vaig apuntar, aquells noms, els tinc.
En teníem un.
Què ha passat? No, en teníem dos d'un dia que no vas venir.
Ah.
Aquell dia que estaves...
Els recuperarem, eh?
Però si me'ls vaig apuntar...
Jo recordo un de la setmana passada, però no... O sigui, recordo que em vam dir un, la setmana passada sortia
un. No, la setmana
un,
passada no.
O fa dos.
Sí, va sortir el primer dia aquell de... Palpentes.
Palpentes.
Ah, sí.
El jugador del...
El grec Palpentes.
Panathinaikos.
Sí. Després també hi havia Makada, el...
Quina memòria.
No, perquè és del dia que no vas venir.
Makada,
el japonès Makada.
Japonès, eh? Val.
Sí, el japonès Makada, i ara tenim el lituà Kubejansa. Kubejansa. Doncs bé, doncs això, no? Les coses que esperes amb il·lusió, que estàs ansiant que arribin, com una cita, per exemple, una cita. Sí. A mi m'agrada esperar l'arribada d'una cita.
Si tu tens, ai, m'agrada molt.
Si tu tens una cita aquest divendres i avui és dimecres, sí, aquests dos dies
Jo em presento abans. Sí. M'agrada el moment de la cita, esperar la cita.
Ho tinc, molt bo, això. De debò, Joan?
M'agrada molt. Sí,
hosti,
sí,
tenim,
sí,
tants punts en comú. Veus? És que això ho tinc aquí, ara arribarà el moment, sí, d'explicar, sí, sí, aquest punt. Això, no? També un concert. Si tu tens un concert el dia, posem, 10 de novembre,
sí,
l'espera d'aquest concert...
Home, és
magnífica, és magnífica, sí, és meravellosa, perquè t'està creant un entusiasme. És... Bé, serveix per les coses que esperes. Bé, és com que li col·loquen a la teva vida, doncs, color. Li col·loquen color, li col·loquen aquest entusiasme.
Val.
No? És així. Després també una nit de Reis.
Sí.
Ai. Ah,
la nit de Reis, esperar la nit de Reis.
Jo dic que és la millor nit de l'any. Mm. Així m'ho va ensenyar mon pare.
Sí.
I així m'ha quedat.
Les vacances, també estan molt bé esperar les vacances.
Uh-huh.
No? Quan, per exemple, si comencéssim vacances aquest divendres,
ai,
avui com estaríem?
Eufòrics.
Esperant aquestes vacances. És meravellós.
Un casament.
També.
Un casament. Un
també,
casament.
També.
El Tutuki Splash, quan ets a la cua del Tutuki Splash.
I... Hem passat d'un casament al Tutuki Splash.
D'aquí 45 minuts estaré aquí baixant pels tobogans del Tutuki Splash.
Pot funcionar igual la cosa.
Sí.
Llavors, ja aquestes... Ja... Com? Què vols dir?
No, que hem comparat un casament amb el Tutuki Splash. Dic, la cosa pot acabar igual.
Sí, pot acabar igual, exacte. Ben molls. Doncs això, són aquestes dues vies. La via dolenta de l'espera i la via bona de l'espera.
Sí.
I crec que ha quedat molt clar i crec que és una cosa molt visual i que tothom ho ha vist que sí, que hi ha, sí, l'espera, sí, dolenta i l'espera bona. El que sí que quan esperes hi ha una cosa que tenen en comú les dues esperes, que, sí, és, si esperes assegut, el moviment de la cama.
Digue-li a Núria Ros, això.
Sí.
El bellugueig continu de l'extremitat inferior dreta o esquerra.
L'Andreu i jo ho fem contínuament.
I hi ha gent que...
Hi ha gent que l'imprenya molt, com a Núria,
sí, home,
Ros, que l'imprenya molt.
És que una cosa és fer-ho 5 minutets i l'altra està a les 24 hores del dia movent. És que no cal que t'apuntis al gimnàs.
Ja hi soc.
I també hi ha una altra cosa que tenen en comú les dues esperes, que és... el centrifugat cerebral.
Ui, sí.
O sigui, no para. És com una rentadora en el moment del centrifugat. I els pensaments serien com aquell mitjó, aquells pantalons, no? Els pensaments serien això, peces de vestir, peces de roba, que es van movent dins del teu cap. Hòstia, com funcionarà aquest casament, com funcionarà el concert, com funcionarà... Però també, quan estàs esperant a la sala d'espera del dentista, passa el mateix.
I tant.
No? El centrifugat cerebral. Llavors, tu comentaves això, no?, de... que a tu t'agrada esperar i arribar abans,
sí,
quan tens una cita, perquè, sí, perquè això et genera unes endorfines, suposo.
Són uns nervis xulos.
Sí.
No sé com explicar-ho.
La deflagració de les endorfines.
Sí, sí.
A mi em passa que ho vaig descobrir un dia que m'agradava esperar. M'agradava molt esperar. Estava allà, al Zúric de Barcelona, esperant que arribés la persona amb qui havia quedat, i allò m'estava generant... com unes fantasies dins del cap, no? una cosa que no sé explicar exactament el que és, però que m'agradava. Llavors, he optat per arribar molt abans a les cites.
Uh-huh.
Si jo he quedat a les 6 de la tarda, a 6:15 ja hi soc.
Oh, Déu-n'hi-do.
Jo he quedat a les 6 de la tarda al Zúric, i a 6:15 de la tarda ja hi soc, perquè m'agrada esperar.
No, i per trobar taula, també, perquè...
No, perquè hem quedat allà al Zúric...
Ah, val, com a punt de trobada, d'acord. Sí, sí.
Com a punt de trobada. I a mi m'agrada molt aquesta sensació. Atenció, entre Andreu Sánchez...
No. Li has dit Sánchez?
Ai, sí, li he dit Sánchez.
Vale.
Qui és l'Andreu Sánchez?
No,
era també un alumne de Radiofònics de l'any passat. Sí, sí, sí.
És que sempre has de colar.
S'acaben solapant. Doncs això. I tu has dit que tu també ho fas, això d'arribar abans per esperar.
Sí, sí, sí. A mi m'agrada molt. Em genera...
Confiança, no? També una mica?
Pot ser. En genera, sobretot, adrenalina. I a mi, l'adrenalina... Jo crec que em dedico a la ràdio per l'adrenalina.
És que els nervis xulos que provoquen adrenalina...
Sí.
Són molt guais, eh?
Home, un dia hem de parlar de nervis, perquè els nervis també hi ha la fase
la via,
bona...
La via bona i la via dolenta.
Que et fa créixer, sí, sí, i la via, sí, sí, dolenta, que fan que et facis petitó.
Mm. Que també poden fer que... I parlant clar, que arribis a la tomba abans d'hora. Sí. Els nervis poden fer que arribis a la tomba abans d'hora. Però, en canvi, també poden fer això, no?
Que et facis fort.
Que et facis fort.
Sí, sí, sí. Sí,
que et facis fort. I, és a dir, poden beneficiar molt. Llavors, això, a mi esperar m'activa com un carrusel mental de fantasies. Comences a pensar coses que podrien arribar a passar després en aquella trobada, que potser passaran i potser no, eh? Però a mi aquella sensació m'agrada molt. Hem de dir que esperar també és una cosa en la qual hem invertit tots, i això si no en sou conscients, ara us ho explico i quedareu al·lucinats. Esperar segurament és una de les activitats en les quals hem invertit més estona les nostres
segur.
Vides. Perquè cada dia esperes un munt de minuts.
Sí.
No? Si tu estàs esperant l'autobús i triga 4 minuts, pam, ja has de sumar 4 minuts. Els 6 minuts que estàs esperant a la cua d'aquí de la cafeteria, pam, 4 minuts més. Si vas sumant minuts, al final, perfectament, pot ser que esperis 45 minuts, una hora cada dia.
Tranquil·lament.
Si ho acabes sumant tot, durant un any esperes...
No ens agrada esperar gens, no. Som molt impacients.
Som impacients, però si vas sumant, és que segurament seria una de les activitats en les quals invertim més temps en les nostres vides. I m'atreveixo a dir de les 5 activitats en les quals invertim més temps. Esperar. Esperar, esperes molt. Però llavors a mi em passa una cosa, que és que sobre això que us comentava d'esperar, i que m'agrada molt esperar l'arribada d'una cita, fixeu-vos quina anècdota us explicaré de l'any 1992.
Ostres.
Una anècdota que em va quedar retinguda, m'ha quedat retinguda dins del cap, perquè jo havia quedat, això, al Zúric de Barcelona amb una noia.
Sí.
Era l'era on no existia el telèfon mòbil.
Per jugar a l'Uno, eh?
No recordo exactament per què havíem quedat. Per anar a donar una volta i petonejar-nos una mica pels carrerons de Barcelona. Jo havia quedat amb aquesta noia i l'estava esperant allà al Zúric de Barcelona. I aquesta noia no arribava. No arribava. Era l'era que no hi havia telèfon mòbil i, per tant, no et podia avisar ningú.
Ja.
No et podien enviar un WhatsApp dient arribaré tard o no arribaré. I tu allà esperant. I aquella persona no venia i no venia i no venia. Arriba un punt, quan portes 3/4 d'hora esperant, que tu ja veus que aquella persona no vindrà.
Compte, eh?
Tu ja saps que aquella persona no vindrà. Però sabeu què vaig fer? Vaig seguir esperant-la 1 hora i 15 més. És a dir, vaig estar 2 hores al Zúric, sabent que aquella persona no vindria, i recordo aquells minuts d'espera com minuts dels més intensos de la meva vida, fins al punt que m'han quedat retinguts dins del cap. Això demostra que a mi m'agrada molt esperar. Per què? Perquè en aquell moment el meu cap es transforma... Tu ja ho saps que els carrerons del meu cap són bastant foscos. Però esperar coses bones, recordem-ho, eh? Hi ha les dues vies, la via dolenta i la via bona. No sé, de sobte és que em fan els carrers del meu cap s'il·luminen. Transformen una mica en Barbie Land. T'has vist la pel·lícula de Barbie? Barbie Land com és? Allò tan lluminós, aquells colors tan roses, aquell cel tan
pastel
blau...
Pastel tot, eh?
Això, en això es converteix el meu cap quan espero, tu.
Fixa't.
És una cosa molt curiosa, Joan.
Ahir, mira, t'explicaré una d'ahir, per dir-te un tipus d'espera que m'agrada molt. Jo ahir també vaig quedar, i quan, ara que sí que hi ha WhatsApp, quan et diuen allò de... Jo ja he arribat, però no et trobo, i tu dius, soc aquí... I ara et busco. Res, són segons, allò.
Oh.
Però aquests segons...
Són segons magnífics.
Són
intensos, molt
intensos,
són fabulosos.
Són eterns.
Sí. Això demostra que esperar és per nosaltres dos. No sé si per la Núria crec que no tant.
En Jordi Carretero riu, però... clar, és que som uns poetes amb aquesta secció.
Sí, ja ho veig.
Sos prou.
Esperar, no sé per vosaltres. Veig que pel Joan i per mi sí, per la Núria crec que no tant, però esperar esdevé per nosaltres gairebé una activitat d'oci.
Sí.
És una activitat d'oci,
sí,
tu.
Sí, sí, podria ser tranquil·lament.
No.
No.
A mi m'arribes puntual. Sisplau, si no és molt demanar.
No, però estem parlant d'una espera de 3-4 minuts, eh?
No
et passis tampoc allà un quart d'hora.
A mi ja em passa potser una altra cosa, i és que si, per exemple, estem parlant d'una cita, i he d'esperar, em poso més nerviosa. Prefereixo que...
I no gaudeixes, aquell nervi?
Però són nervis bons, engrescadors.
Sí, però em poso
nerviosa. Això que dèiem de la nit de Reis, són els mateixos, és el mateix estil de nervis que la nit de Reis.
Sí.
Que sí, que està molt bé que arribi el dia de Reis, però el que és bonic del dia de Reis no és el dia de Reis, és la nit de Reis.
Exacte.
És la nit de Reis. I, per tant, moltes vegades en una cita també el millor és l'espera, més que la cita en qüestió.
Home.
Sí, però llavors...
Sí, Joan, sí, sí.
Llavors passa una cosa que no sé si estreu d'acord a mi, és que si tu tens moltes ganes d'aquesta espera i, per tant, col·loques les teves expectatives al cel, llavors la patacada que et pots donar és forta, sí. Perquè amb això que deies, per exemple, tens moltes ganes d'un casament i dius, ostres, falten 3 setmanes, que guai, m'he d'anar a buscar el vestit, em prepararé, tinc ganes, i llavors arribes al casament i no és com t'esperaves. Alerta, eh?
Clar. Ara estàs pensant.
Per això... Corroboro el que acaba de dir David Balaguer, millor gaudir de l'espera, perquè després no saps com anirà tot.
Ara estava pensant, David, només hi ha una cosa que superi el gaudi de l'espera en una cita.
Gaudi podria ser també.
Gaudi podria ser jugador, eh? Jo també m'estava pensant ara.
Gaudi.
Sí. Li trobem nacionalitat?
Gaudi.
Gaudi.
Sí que podria ser jugador, eh?
Sí.
Apunta-li, ja buscarem nacionalitat.
Va, abans d'acabar la secció li trobem, eh?
Italià. Italià, Gaudi, sí.
Sí.
Pietro Gaudi.
Pietro Gaudi, eh?
Pietro Gaudi.
Vali. Sí.
Aquest seria suplent, eh, però?
Sí.
O sigui, aquest no seria...
Del Milà, eh?
Sí, un suplent del Milà, d'aquests que juga 50 minuts per temporada.
Val.
I que després va cedit aquí a segona.
Perdoneu, per fer...
Pietro Gaudi.
Per fer un repàs, eh? Perdoneu, sí. Tenim el jugador Palpentas, que és grec.
Makada, el japonès. Makada, japonès.
Cubajansa.
Cubajansa, el lituà Cubajansa.
Lituà, i és porter.
Sí.
I Gaudi, que és l'italià, eh?
Sí, Pietro Gaudi.
No, acabarem fent... Sí. Aquesta temporada acabarem fent tres
equips de futbol. Diu argentí, també podria ser argentins.
Argentí. Gaudi. Deia, només hi ha una cosa que superi l'emoció de l'espera esperant la teva cita. Només hi ha una cosa.
Quina?
L'espera a la propera cita.
Correcte.
Que ja és la segona.
Sí, ha funcionat bé la primera.
Clar. Sí, home, sí, clar.
Però el que comentàveu... Això del casament, que vas esperant, que després pot ser un fracàs, però tu, mentre l'esperes, realment esperar és un verb que et fa sentir esperança. És, sí. és un catalitzador de l'esperança. És, podríem dir, ara ve poesia d'aquesta que a mi m'agrada fer, seria com l'oxigen dels anhels. L'oxigen dels anhels, sí. Perquè els anhels, si no, moren.
No, clar.
I, en canvi, tu els estàs donant oxigen amb l'espera. Tu anheles aquella cita, li estàs donant oxigen. Seria com... L'anhel seria com aquell... Tu imagina't, no? La clàssica peixera, amb un peix dins, doncs l'espera i l'aigua és la peixera.
Sí.
I el peix és els anhels. Si tu treus el peix d'allà dins, què li passa al peix?
No. S'han acabat els anhels.
No hi ha peix.
Caput. Per tant, això, si no esperes, no existeixen aquests anhels. És una poesia molt barata, però efectiva. És que és veritat. I llavors, sobre el que comentàveu, el tema de... Hi ha una espera que a mi també m'agrada molt,
sí,
que és l'espera... Ara, atenció, perquè aquí vaig dir-li a l'Andreu que necessitava una cançó.
Sí.
I és aquesta, l'espera de l'amor.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
És això,
un clàssic, eh?
Torna a ser el mateix.
Sí.
L'oxigen dels anhels. Esperar és l'oxigen dels anhels. Vas esperant l'arribada...
En aquest cas, la nicotina dels anhels.
Sí. Vas esperant allà l'arribada de l'amor.
Sí.
No arriba mai, però cada dia tens l'esperança.
Està ben trobat, la nicotina dels anhels, perquè l'amor també és com una droga, a vegades.
Totalment.
I l'espera de l'amor també es torna...
Sí. És cert. I l'amor no arriba. L'amor no arriba, però tu cada dia tens aquella il·lusió perquè arribi.
Sí.
I ets allà i dius, potser demà arribarà, o demà passat.
Absolutament.
Em creuarem aquesta persona, no sé, sortint d'aquí, del carrer Comtes de Bell-lloc. Aniré a fotre'm l'entrepà.
Sí.
I en aquest mateix carrer em creuarem una persona i apareixerà l'amor. No? Són coses que podrien arribar a passar, no?
Uh-huh.
Esperar l'amor és una cosa que a mi m'agrada molt. I, sincerament, mira el que diré ara, eh?
Ai.
Esperar l'amor m'agrada molt i espero que l'amor no arribi mai.
Perquè és millor l'espera?
Perquè és millor l'espera que quan arribés aquest amor, que després de seguida tot s'espatlla.
Mm.
Esperar és magnífic. Jo, al final, he de dir que m'estimula molt i m'excita més esperar que no pas fer. I així és com m'he anat construint una vida de llargues i delicioses esperes. Perquè ara us diré que jo sóc, en aquests moments, sóc a la sala d'espera de moltes coses.
Sí?
Sí, d'un viatge al Japó, que potser no arribarà mai.
Bona aquesta.
Sí, però sóc a la sala d'espera d'un viatge al Japó,
uh-huh.
Sóc a la sala d'espera del meu casament, que potser arriba o potser no. Sóc a la sala d'espera d'una noia que vaig conèixer l'any 1997 en un concert de Sau.
Oh. Vas explicar-ho aquí.
Sí, l'any 1997 vaig conèixer una noia en un concert de Sau i encara sóc a la sala d'espera d'aquella cita que no arriba mai. Però, hòstia, jo estic allà frisant, estic allà emocionat, estic excitat, estic sobresaltat. Clar, estic també a la sala d'espera de tirar-me en paracaigudes, per exemple.
Bona, aquesta.
Aquesta sala d'espera. Sí. I llavors tu, quan ets en aquestes sales d'espera, la sala d'espera de l'amor, això passa molt, ets allà, i de tant en tant... Tu imagina't que tu i jo som a la sala d'espera de l'amor, Joan. Sí. De tant en tant, en aquella sala d'espera, surt una persona...
Crida pel nom.
Crida pel nom. Joan Trias, ja pot passar.
Ai.
I el Joan... I el Joan Trias passa i tu continues allà en aquella sala d'espera,
sí,
on hi porto anys, sí, i m'encanta ser-hi. És una sensació molt agradable.
I van passant,
a la sala d'espera de l'amor és molt agradable ser-hi.
Què tal els esperats? Clar, van passant?
Clar, tu vas veient, van cridant, van, surten allà i diuen...
M'agrada molt aquesta idea.
Sí, José de la Fuente, ja pot, sí, passar. Pum. Després també hi ha gent que... També hi ha gent que... Que clar, hi ha gent morta allà.
Ai.
No. Ai.
David.
Sí, sí, sí. Hi ha gent que... Clar, hi ha gent que esperava l'arribada de l'amor en aquella sala d'espera
i no
l'han cridat mai, però... Coi! Allà, en aquella sala d'espera,
sí,
ha estat esperant, enfrisant-se, que és una gran paraula,
enfrisant-se
l'arribada de l'amor. Enfrisant-se, i te'n diré una altra que m'agrada molt, també, que és gaubant-se. T'agrada aquesta paraula? Us agrada?
Prou.
No en diré més d'aquestes, però saps que m'agraden molt les, sí, paraules.
Sí, sí,
i això,
sí,
esperar, al final és això, que esperar m'agrada molt a mi. Ja està, eh? S'ha acabat?
No estic esperant.
Ah. I ara perquè no sona res de música ni res?
Vols que soni?
No, m'és igual, però...
Però nosaltres
tirem música.
Ho
trobava com molt blanc ara en aquests moments.
No, tenim aquesta del Fumando Espero. La tenim? Sí.
Ah, vols aquesta?
David, gràcies, eh? Que vagi bé. Núria, fins ara.
Fins ara.
Vinga, anem a esperar.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador y acaba por prender la llama ardiente del amor.
Radio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
29 minuts que passen de les 11 del matí.
Todos se han dado cuenta, ¿sabes? Nadie ha pensado que bajo aquel traje oscuro pudiera haber un asesino, ni siquiera una víctima. En cambio tú, Lorena, tan leída. ¿Y quién piensas que soy en mi novela? ¿El asesino o la víctima? Si me lo preguntaras, si te atrevieras a preguntármelo, te diría: ni uno ni otro, Lorena. Ni asesino ni víctima. En todo caso, podría ser la bala.
Això que hem escoltat és el tall de l'obra El lector por horas, que aquests dies es representa a la Sala Bequet de Barcelona, una nova versió de l'obra de José Sánchez Sinisterra, que s'endinsa en una mena de joc metatextual que explota els límits entre la realitat i la ficció. L'obra comença amb una actuació de piano d'una de les protagonistes, la Lorena. Ella ha perdut la visió a causa d'un accident, i el seu pare, en Celso, contracta un lector per hores perquè li llegeixi en veu alta textos del repertori literari universal. El lector ha de ser neutral, transparent, però no serà així. Com dèiem, els límits entre la realitat i la ficció es difuminen fins al punt que no se sap qui llegeix a qui, ni tampoc quines intencions amaga cada text. Avui a la caravana ens acompanya ni més ni menys que Mar Ulldemolins, l'actriu que dona vida a la Lorena, el lector por horas. Mar, què tal? Bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia a vosaltres.
Mar, ara ja porteu uns dies representant aquesta obra a la Sala Bequet. Com estan anant?
Una setmana, doncs la veritat és que molt bé, molt bé. Veiem que el boca orella és bo i que agrada, o sigui que què més volem, no? No és fàcil.
A mi m'agrada sempre preguntar com surt el públic després de veure l'obra.
El públic surt, hi ha gent que surt amb moltes preguntes, perquè és una obra enigmàtica, de la qual parlar sobre l'argument és complicat, ja us ho dic, perquè a més cada actor fa el seu recorregut, segons també es contradiuen coses, llavors tu com a espectador doncs has d'anar agafant el camí que tu et sembla que és, no? Llavors es surten amb moltes preguntes, però a la vegada molt contents de veure un text tan bo, jo crec, de sentir també la poètica del text, i bé, és una obra en què has de parar molt l'orella i veus com que la gent s'ha desconnectat una mica també d'aquesta cosa que anem tots, no?, avui en dia amb els mòbils i amb les xarxes com molt a tope, i de cop i volta entren en un lloc que jo crec que és important que el teatre també de tant en tant hi porti, no?
Més enllà de l'argument, o si vols entra ja, però ara parlàvem de l'obra com un joc metatextual. Per gent que no s'hagi llegit la sinopsi, que vulgui anar-la a veure, perquè amb els noms i amb el cartell després en parlem, però jo crec que hi ha suficient com per anar a la Sala Bequet i anar a veure una obra com aquesta, què veurem a la Sala Bequet?
Què veureu a la Sala Bequet? Doncs...
Difícil, aquesta.
Sí, és molt, molt complicat, sobretot per això, perquè no puc explicar molt.
O fem al revés, doncs... Mar, mira, si no, com que deies, és que per cadascun de nosaltres el lector por horas és una cosa diferent. Què és per tu el lector por horas?
El lector por horas per mi és... Com a actriu ha sigut un repte molt important. I a més el Carles estava molt, molt obsessionat amb el text. De fet, vam estar un mes i mig fent taula, no? Llavors, per mi, el lector por horas és una manera de dir molt maca, però a la vegada feta com molt de veritat, no? Llavors aquest és el límit com complicat de fer, de no fer una cosa quotidiana, no? Sinó que sigui teatral i a la vegada tingui molta, molta veritat. I llavors estem en l'inconscient, els actors, totalment. O sigui que cada dia ho hem de viure com un present, perquè passen tantes coses que ens hem de sorprendre. I jo crec que l'espectador això també ho percep. Després també hi ha una il·luminació que és preciosa, vull dir, hi ha tot l'empaque que té el muntatge, està molt destinat per explicar, doncs, en aquest cas, la ceguesa de la Lorena. L'escenografia no han volgut donar-li, simplement li han volgut donar un significat.
Té aquell sofà, que veiem...
Sí, hi ha unes butaques i hi ha com tot de vidres pel terra, no? Que també, no? Ja t'està dient que aquí hi ha coses. I després que els personatges tots som clars i tots som foscos, no? Tots ens han passat coses, tots podem justificar coses, però a la vegada també tenim parts fosques de fer mal.
Ara em deies això, com a actriu m'agradava molt, ens hem de sorprendre cada dia i cada dia ha de ser diferent. Com aconsegueixes fer això si cada dia el text és el mateix?
Això és de les coses més difícils pels actors. És molt difícil repetir i estar viu a l'escenari. Té a veure amb deixar-te anar i no intentar assegurar-te res. O sigui, si el dia anterior t'ha funcionat, no intentis repetir el que vas fer el dia anterior, perquè no funcionarà de la mateixa manera, no? I això és la vivència del moment. També es fa escoltant molt els companys. O sigui, tu no pots dir la rèplica igual si ells te l'han dit d'una manera o d'una altra. I això és el que representa estar viu a l'escenari. Jo crec que és de les coses més difícils.
Mm-hmm. Dones vida, ara ens ho deies, a la Lorena, un personatge invident. Com t'ho has fet per preparar-ho?
Doncs mira, el Carles, la veritat és que ens ha tingut molt temps fent taula. Taula vol dir que ens asseiem tots els actors i llegim, tot i que en sabem el text, però llegim amb tots els signes de puntuació, perquè ell estava com amb les pauses, els silencis, tot havia de ser exacte.
No, la importància del text en una obra com aquesta és cabdal.
És cabdal, i ell ho tenia claríssim, no? Però, clar, vam estar un mes i mig, i jo deia, Carles, però és que jo he de fer de cega, saps? Sí, Carles, és que, a més, em vols fer tocar el piano cega, saps? I jo em veia allà que dic, mare de Déu. I és un procés que no l'havia viscut mai, així sí que havia fet taula, però en tant de temps no, i t'he de dir que he al·lucinat de lo bo que és fer aquest treball.
El coneixies, el text d'abans?
No el coneixia.
Quan el llegeixes per primera vegada, què penses?
Em va encantar, perquè és fosc, és pervers, és emocional, és que ho té tot, i a més amb una riquesa de llenguatge que és tremendo, aquest senyor.
Em quedo amb el que em deies abans i comentàvem abans, per cada persona o per cada intèrpret és diferent aquesta obra. Al principi de l'obra, en Celso, el pare de la Lorena, que intenta descriure-la com ella la veu, amb ella, no? Fes-nos 5 cèntims de com és la Lorena.
La Lorena, per mi, clar, és una persona que s'ha fet una cuirassa, no? Això és com gent que li ha passat al llarg de la vida, cada cop s'ha adonat que van patir abús i no se n'havien adonat fins més tard, no? Doncs ella, de cop, a través de les lectures, veu imatges i coses que al quedar-se cega no s'havia com preguntat o no havia volgut entrar per por, perquè l'única persona que li queda amb qui sostenir-se és el seu pare, i que el seu pare és de la manera que és, no? Llavors, tot això ha provocat que les lectures li obren, torna a ser ella, no? Al final, més cap al final de l'obra, diu, vuelvo a sentir ràbia, dolor, miedo, no? Bueno, això és el que sentim les persones, no? Fins ara estaves totalment... Uh-huh. I necessita una persona que la tregui d'aquí, no? Que jo crec que ella s'agafa i s'obsessiona una mica amb el lector, independentment de com sigui, jo crec que és la persona que li ha donat més efecte a la vida, per molt que li paguin per llegir-li unes lectures. Llavors, clar, passa per molts llocs, passa per la ràbia, passa per la perversitat, la sexualitat també, o sigui, té una sexualitat doncs marcada per un pare doncs que l'ha tingut allà entre coixins una mica, doncs perquè és cega i ella també té ganes de... I llavors, bueno, és molt visceral, no?
De seguida parlem d'aquest viatge emocional, abans, però... Com es viu el món des del punt de vista d'una persona invident? És a dir, tot plegat t'ha fet com empatitzar molt més del que ja ho estaves?
El món des d'una amiga, una persona que és cega, jo no ho sé, perquè m'imagino que també deu ser diferent si ets de naixement, que si et passa... que hi has vist i de cop no hi veus, no? Jo això no ho sabré mai. El que sí que jo me'n vaig anar a la 11, a preguntar tot de coses pràctiques i no tan pràctiques, no? I, per exemple, hi ha una cosa que no, te n'adones, que hi ha molt desconeixement, no? Que potser ens hauríem de preguntar més coses de les necessitats de la gent que es troba en aquesta situació. Perquè, per exemple, jo no sabia que el 80% de la gent té una ceguesa parcial. Es veu que abans la tenien el 80% era total i un 20% parcial, i ara
ja
la cosa és a la inversa, no? Llavors em van començar a posar ulleres, vaig començar a veure com... diferents tipus, no? I bueno, és tot amb taques, doncs algú veu al mig i no veu als voltants, un altre és al revés, veus més o menys la figura, depèn de la llum que et toca la cara i veus més o hi veus menys. Uh-huh. I bueno, sí que vaig ser conscient d'això. O la imatge amb què tu et quedes de la persona, no? De l'última persona, quan tu de cop deixes de veure-hi.
És brutal, això, eh?
Clar. Quina imatge tenia, per exemple, en aquest cas, el meu pare, no? Llavors jo em quedo amb aquesta imatge del meu pare, no?
El dia que l'Andreu González va ser qui va anar a veure l'obra del productor d'aquest programa, uh-huh, era el dia de l'estrena, uh-huh, i li va cridar molt l'atenció, de fet m'ho deia l'altre dia, eh? Li va cridar molt l'atenció una persona del públic que era invident i anava acompanyada del seu gos Pigall, uh-huh, una imatge que sovint no veiem al teatre, però que passa. El lector per hores es pot entendre només sent escoltada? És una obra precisament que està feta així?
Jo crec que sí, perquè justament el Carles ens deia molt, és una obra radiofònica, no? Mm. És molt important escoltar. I les llums, tot el joc que ha fet de llums, precisament és perquè l'espectador també tingui aquesta sensació. De les coses que més ens ha costat també en el Pere i a mi, és no mirar-nos els ulls, no? Això al principi ens era com complicadíssim, perquè veient la reacció de l'altre, tu també, com a personatge, desenvolupes moltes coses, no? I aquí era... Això ens va costar. Al final ens hem acostumat, però ens ha costat.
En Pere Ponce, en Pep Cruz, amb els quals hi comparteixes escenari, cadascun en els seus papers. Volia parlar una miqueta també del viatge emocional que feu, perquè tots en feu un de diferent. En el teu personatge especialment, trobo, aconsegueix ser un personatge tan pertorbat com pertorbador, no? Això. Acabes molt cansada, les funcions?
Molt. I aquesta primera setmana, que de moment hem fet una setmana de funcions, amb l'estrena, amb els nervis, ja estàvem, que estàvem molt, molt, molt cansats. És una obra molt cansada, perquè has d'estar molt, molt viu, constantment, i perquè estem molta estona en escena, vull dir... Sí, és cansat, i vas d'un lloc a l'altre. A més, cada escena has de començar completament d'un lloc diferent, no? Uh-huh. El pare acaba de dir que tu has tingut una depressió i l'escena següent estàs... és l'escena que estàs més feliç i més... no? Llavors, cada lloc comença des d'un lloc diferent i llavors això cansa molt, clar.
Anem a l'autor de l'obra, que també és un dels grans autors i dramaturgs reconeguts del teatre espanyol, com José Sánchez Sinisterra. És un dels autors, com dèiem, més importants de la dramaturgia espanyola d'avui dia i és fundador, a més, de la Sala Beckett. Té 83 anys i, per sort, encara té moltes coses a dir. De fet, està escrivint un nou text teatral i en té alguna estrena pendent. Com està treballant amb ell?
Doncs molt bé. Nosaltres a ell el vam veure a la primera lectura i ens va dir coses molt interessants del text, com, per exemple, que no era un text binari, no? Que les coses no són... No és fred, calent, no és... no? I entre altres coses hi ha tres personatges. Uh-huh. És molt interessant parlar amb aquest senyor, t'adones que és un pou de sabidoria, que en sap molt, que és un mestre, i em va encantar conèixer-lo, els tres. Ens va agradar molt conèixer-lo. Va venir també a l'estrena i va quedar molt content. O sigui que, molt bé.
Com definiries el teatre de Sinisterra? Ho dic perquè no sé si és un teatre més dens, més misteriós, un teatre que no és fàcil, un teatre que recau molt en la interpretació del propi públic, del que està veient...
Sí, recau molt en la interpretació del propi públic. En aquesta obra, ell crec que estava passant una fase una mica Harold Pinter i volia com explicar, no? O sigui, Harold Pinter diu, no tens per què saber-ho tot dels personatges, no? Tu a la vida no funciona així. Tu veus de cop una persona en un estat determinat en un lloc, mm-hmm, i després deixes de veure'l, o no tens per què saber tot el que hi ha al darrere d'aquella persona, no? Simplement veus el resultat d'això. I jo crec que ell s'ha basat una mica en això. En aquest moment ell estava molt, molt enlluernat per Harold Pinter i va voler provar tot aquest món, no? I bé, sí, fa entrar l'espectador, el fa pensar. Sempre li deixa preguntes a l'espectador. No t'ho dona tot mastegat.
Mm-hmm. Deia que només el cartell... ja fa ganes d'anar al teatre. Pere Ponce, Pep Cruz, Mar Ulldemolins, i us heu entès a la perfecció.
Home, sí.
No és la primera vegada que treballeu junts.
Però amb el Pere sí, és la primera vegada.
Amb el Pere
vegada. Sí? Sí, amb el Pere sí, ha sigut fantàstic. A més, molt fàcil, molt, molt, molt humà, el Pere és un encant. I amb el Pep ja havia treballat feia molts, molts anys, però en teatre era la primera vegada que hi treballava. Uh-huh. I també molt bé. Sempre ens to... bueno, sempre que he treballat és pare-filla.
Me deixes entrar-hi?
A on?
Aquí.
Ah, no cal.
No cal, eh?
On vols entrar? Ja no, m'imagino.
A pare-filla.
A pare-filla. Entra, entra, si vols, va. Entra.
Com et va marcar ben el plato?
Com em va marcar ben del pla? Em va marcar molt. Jo era molt jove. Havia començat amb el teatre, però de cop quan em va sortir la tele, doncs per mi també era tot un món nou. Tot era nou en aquell moment. Ets jove, l'equip que hi havia allà d'actors era fantàstic. La veritat és que ens ho passàvem molt bé. Corràvem molt, però ens ho passàvem molt bé. I en tinc molt bon record.
Us va costar gestionar tot aquell èxit que va significar Vent del Pla? O a tu personalment?
A mi em va costar gestionar el que de cop la gent em conegués pel carrer. Això la veritat és que m'era com molt estrany, no? A vegades me'n vaig adonar un dia que potser anava com molt
amb visera
així, saps? Mirant a terra, i vaig dir, bueno, però què t'està passant, saps? Tu no has de deixar de mirar endavant. Sí, al principi va ser estrany, això.
Gràcies per deixar-me entrar, eh? Seguim parlant de Lector por Horas, que podeu veure a la sala Beckett, una obra on la música també és clau, no?
Sí, el Joan Cerveró ha fet una feina magnífica. Hi ha poques obres de teatre amb què hi hagi un compositor, uh-huh. I es nota molt, perquè la música està feta expressament per aquella funció, no per una altra, per aquella. I això li acaba de donar un empaque. Jo la veritat és que m'ajuda molt també interpretativament la música, sí. Jo crec que els tres, eh?
Us ajuda molt a crear aquesta tensió, distensió a la vegada?
Ens ajuda, per exemple, només amb les transicions, no? Quan vas d'una escena a una altra, et situa en un lloc. La música no es pot dir en paraules, no? Mm-hmm. El que se sent amb la música o cap on et porta. I clar, per nosaltres és un luxe poder tenir aquesta música tan bonica, tan ben feta i que expressa tan bé el que vol dir l'obra, i per tant com a personatges ens ajuda tant.
Mm-hmm. Una obra on et veurem a més tocar el piano.
Sí.
Sabíem d'això, no?
Sí. Si sabíem d'això, vosaltres, si sabíeu.
No. Tu sabies tocar el piano?
Jo, claro, home.
Sí?
Sí. No podria tocar el que toco.
Com, what?
Sí, el piano. Jo vaig estudiar molts anys música i piano. I, bueno, i aquí fem el joc, també fem... per exemple, toca la suite francesa número 4 de Bach, doncs es toca des d'un lloc burgès una mica, saps? Uh-huh. El que no volia més que semblés pianista, saps? Sinó que fossin les seves emocions del que sent, que el piano fos una mica la mare i les sensacions que ella té, poder-les comunicar a través del so i del piano. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs això, no? Fem doncs, que al principi s'equivoca perquè busca les tecles, no? O sigui, hem fet com tot un joc amb el piano, i la manera de tocar també és diferent en cada moment, segons el que sent. Vull dir que és un joc que és... Va, ens funciona, ens va molt bé també a nosaltres.
Si tornem al text de l'obra, també veurem, com dèiem abans, un text importantíssim, on es barreja la ficció amb la realitat, on no saps ben bé si cada personatge acaba de llegir o li està dient alguna cosa sobre alguna cosa amagada sota aquell text. La manera com llegim, mare, ens dona pistes de com som o del que amaguem?
La manera com llegim... El tema és que quan llegim una novel·la, llegim en veu baixa,
cap endins, normalment.
Clar, llegim cap endins, no? El curiós d'això és que és més com un audiollibre, no? Mm. No expressis les emocions quan fes-ho totalment neutral, no? Fa tota la classe aquella, no? El Pep Cruz a la primera escena, en el Pere, de com s'ha de llegir, no?, un text. Però nosaltres, en realitat, tenim una imaginació que és impossible de descriure, no?, quan llegim una novel·la, del que ens transmet i les sensacions que ens transmet i les imatges i el que ens arribem a crear. Jo crec que amb això, llavors sí, cada text cadascú agafa per un lloc diferent, clar, segons les seves experiències del personatge.
Mm-hmm. A l'obra també hi apareix el tema del plagi. Una reflexió molt, molt sincera, que és que totes les obres ja estan creades i les creem en base al que està fet.
Mm.
Creus que això és així? I això passa ja en teatre?
Jo crec que la creativitat sempre és així, no? Perquè tens la sensació que però no perquè tu hagis llegit i copies. A vegades tens una idea, la fas. Jo me'n recordo un cop que vaig tenir una idea per una obra de teatre i de cop vaig veure una pel·lícula que anava del mateix, no? O sigui, que no té per què ser copiat, però sí que inconscientment ens anem nodrint de moltes coses que hem llegit, que hem vist, i acaba sortint, doncs, jo crec, la teva personalitat, no? Uh-huh. Jo crec que és important nodrir-se de coses.
El Lector por Horas, que representa la sala Beckett fins al proper 29 d'octubre, fareu gira?
Doncs anirem a València. Després d'aquí anem a València i després anem a Madrid.
Val, perquè ja, deixa'm explicar això, hi ha coproducció, no? No, m'ho explicaràs tu, però hi ha coproducció amb Madrid i a València.
Sí, amb Teatre L'Abadia.
Sí.
I amb València em sembla que també, això ja no t'ho sé dir segur, però crec que també.
Sí, diria que són tres.
Sí, no? Són tres. A la Beckett, sí. A València anem al Rialto. Mm-hmm. Ai, hi ha un més, espera't. Ja m'ho diuen en un altre teatre, ara no me'n recordo. Bueno, anem allà i després anem a Madrid.
Ara ho direm, on serà. Per cert, quan aneu a Madrid... clar, amb aquesta no. Però quan aneu a Madrid i hi ha canvi idiomàtic...
Sí.
Us costa aquest canvi idiomàtic?
Clar.
Sent el mateix paper?
Sí, és diferent. Sempre has de fer un esforç perquè canvia la manera de dir, canvia molt, no? I a vegades tens la sensació que t'estàs perdent coses que tenies del català. Uh-huh. Si ho comencessis en castellà et passaria el mateix si el passessis al català, eh? Uh-huh. És una qüestió de que la teva... Tu has creat a partir d'aquell idioma, no? Que per uns serà més fàcil el català, per altres serà més fàcil el castellà. I com que has creat, en el meu cas és el català, no? Llavors, transmetre-ho en castellà, saps que has de canviar moltes coses i jo crec que és més la por a perdre coses. En aquest cas no tenim aquest tema perquè l'obra és en castellà.
Sí que m'agradaria, però, parlar de teatre, no sé si en català, però del teatre que es fa a Catalunya. Quina és la salut del teatre català?
Jo crec que és bona. Jo veig ara moltes coses en cartellera que ara no puc anar-ho a veure, però que em vindria molt de gust anar a veure. I crec que és bona. En un moment determinat sí que s'ha passat molt... s'ha posat molt de moda, no?, a fer teatre com documental i, no?
Una autoficció, no?
I això, autoficció, no? S'ha posat com molt de moda tot aquest... I també està bé, jo sempre crec que la cartellera està bé que hi hagi una mica de tot, no? Uh-huh. Que puguis veure El Senglar amb el Joan Carreras i de cop i volta puguis, que és increïble, uh-huh, no? I puguis veure...
Fa 3 setmanes.
Clar, i puguis veure una calòrica i puguis veure altres... jo crec que està bé la diversitat, no? Igual que més important també que hi hagi teatre més comercial, vull dir que cada espectador tenen uns gustos i la gent doncs s'ho va fent al llarg d'anar al teatre, es va fent el seu propi gust.
Clar, això és la salut del teatre català, que em deies sí, una bona cartellera, té un planter que està a tope, les propostes són moltíssimes i totes de bona qualitat,
sí.
Però la societat cuidem prou de la nostra pròpia cultura? Cuidem prou del nostre propi teatre?
Se cuidem prou...
Venim d'uns números històrics, eh? L'any passat els teatres van omplir com no havien omplert mai.
Ja. Yeah.
Dit això, es segueix dient que falta gent als teatres...
Sí, bueno, és que també aquí hi ha, per exemple, el musical omple molt, el Mago Pop omple molt. Vull dir que si traiem tots aquests hauríem de veure quin percentatge ens queda pel teatre de text, no? Que em sembla que la trena va anar molt bé, no? Ho tinc entès. Però bueno, hauríem de mirar també, sense això, com està el teatre de text en aquests moments. Ho cuidem o no ho cuidem? Jo tinc la sensació que jo, per exemple, he de pagar per tot i que la gent li fa cosa pagar a vegades, no?, pel teatre, i això sí que és una cosa que dius, ai, no? No, molta gent no, diu, no, jo vull pagar, que, bueno, sempre han de pagar, però que vull dir que ho tenen molt a la mà, però jo crec que és important el que fem, i clar, com que no és important a nivell de salut i de... doncs se li dona potser menys valor, no ho sé.
Si et pregunto per altres projectes, què em pots explicar?
Per altres projectes et puc explicar el Macbeth, el llibre.
Uau.
Pau Carrió.
Uau.
Sí, amb el Julio Manrique i la Laia Maria.
No fa de gaire.
Això arriba a febrer, s'estrena. Sí, a febrer s'estrena.
Val. Això és el que té pendent a Marull de Molins, Macbeth, el febrer. Estàvem parlant de teatre català. Abans t'ho preguntava fora del micròfon, però t'ho vull preguntar també, perquè vull que en siguem tots conscients, perquè a mi és una cosa que em molesta molt quan vaig al teatre, i quan dic molt és molt. Com portes tema mòbils, carmelets, tos?
És que jo tinc la sensació que no ho solucionarem mai, perquè és que
Vull parlar per intentar-ho solucionar, perquè sí que és veritat que es diu sempre... És evident que quan algú té tos, mira, no s'hi pot fer res, però aquells atacs de tos bestials, aquells mòbils, aquells carmelets, sempre dieu que us fa sortir a l'obra, ara em surt la paraula, eh?
No ajuda gens.
Exacte,
no,
us despista.
Nosaltres hem d'estar en una concentració llarga. Això,
que us despisti, què vol dir? Què és el que et passa a tu quan sona un mòbil a l'obra?
Doncs que nosaltres tenim un recorregut interior i a vegades te'l xafen i t'has de tornar a connectar amb una cosa que tu ja estaves connectat i que t'era molt més fàcil el camí, no? I de cop i volta et despista. I després també, jo crec que la gent s'han de donar idees, no? Per exemple, doncs, en comptes d'un carmelet, unes joanoles a la butxaca, que no fan soroll, no? Jo crec que hauríem d'anar a fer una mica d'això, d'invents. També miren molt el mòbil, a vegades, l'hora, i veus el pantallazo allà, sí, o miren si tenen un missatge, i de cop veus una llum, que també despista.
Heavy. Normalment acabem aquestes entrevistes amb una cançó que ens demaneu. En el cas de Marull de Molins és aquesta. Oh, sorpresa.
Molt.
Què és això?
Aquesta és la que toco l'obra, sí. És la suite número 4, de suite francesa número 4 de Bach, sí.
Coneixies d'abans, eh?
Però... Sí, de quan ho havia estudiat. Sí, com que sí, és una que molts salts no té, i sent cega, doncs m'era més fàcil fer-ho amb els ulls tancats, com si diguéssim. Jo ho estudiava a casa amb els ulls tancats.
Brutal. Marull de Molins, actriu de l'obra Lector por Hores, que representa, aneu-la a veure, veritat, a la Sala B, aquest fins al 29 d'octubre, després a Madrid i a València. Moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia, l'informatiu de proximitat de Ràdio Estel.
El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.